Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els veïns del bloc del carrer Príncep de Viana són de nou notícies. Si no hi ha cap contratemps, els treballs per renovar el cablejat elèctric de l'edifici començaran la setmana que ve, segons ha confirmat una de les inquilines a Ràdio Sabadell. Cada veí haurà d'abonar 6.000 euros per fer front a la despesa, tot i que es podran acollir a una línia d'ajudes de la Generalitat. De moment, però, no hi ha data prevista per al retorn dels residents de l'immoble de Can Uriac a casa seva. Per aquesta raó, l'Ajuntament ha buscat una solució temporal i en els pròxims dies reubicarà 19 dels 27 veïns en pisos d'emergència social. Els inquilins del bloc número 6 del carrer Príncep de Viana van haver d'abandonar casa seva per la mort electrocutat d'un altre veí ara fa més de 30 dies. És la principal notícia de la jornada, però en tenim més, que us avancem tot seguit al bloc de titulars. Les pròximes hores, els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart arribaran a una presó catalana. Institucions penitenciàries ha donat llum verda al trasllat de 6 líders independentistes. Per conèixer les primeres impressions del cercle més proper dels empresonats, durant el Notícies Migdia conversarem amb Pol Leiva, nebot de Jordi Cuixart. I la banda sonora d'aquest dimarts la posa el barceloní Manu Guix. El cantautor presenta el seu darrer treball Després de tot en el marc del Fresc Festival. El concert començarà a les 10 de la nit. I pel que fa als esports, avui sentirem l'entrenador de la Fundació Grama, Toni Díaz, valorant l'aparellament de Copa Catalunya amb el Centre d'Esports Sabadell. Els arlequinats i l'equip recent ascendit a tercera divisió disputaran la primera eliminatòria el cap de setmana del 28 i 29 de juliol al Municipal de Santa Coloma.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Rebeu una salutació de la Beatriz Aguilar, que és a les vies de so. Ara obrim plana de serveis. Espera per aquesta jornada i per les següents. Ens ho explica el Jordi Itoda des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, doncs un dimarts que hem començat amb força núvols baixos, sobretot en el sector del litoral. Aquests núvols que s'han desfet per deixar pas a un matí radiant, amb ambient assolellat, però que a partir de migdia han començat a créixer els núvols al Pirineu i al Prepirineu, nuvolades que s'aniran fent més importants i també apareixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral a tot estirar. És possible que durant aquesta tarda pugui aparèixer algun ruixat que seria feble a punts del Pirineu i del Prepirineu. Algun d'ells podria anar acompanyat de tempesta en general, però l'ambient serà força assolellat, tret d'aquestes zones. Avui les temperatures seran força altes, farà un dia amb força calor. Al litoral, la temperatura màxima es mourà entre els 26 i els 30 graus. A Ponent i a l'extrem nord-est del territori, el termòmetre es situarà entre els 31 i els 36 graus, i a la resta del territori, els valors de temperatura màxima oscil·laran entre els 31 graus i els 34 graus de temperatura màxima. De cara a demà esperem un dia força similar. El dia s'aixecarà serè, potser també amb alguns núvols baixos en el sector del litoral, i també durant el migdia hi haurà el creixement d'algunes nuvolades. Al final del dia en el sector del vessant nord del Pirineu quedarà força nuvolat. A la resta del país, força sol, i també en les zones del Pirineu i de la Prepirineu és possible que, a mesura que avancin les hores i sobretot a cara al vespre, pugui aparèixer algun ruixat. Demà la temperatura mínima i la màxima no experimentaran gaires canvis. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. I pel que fa al transport públic, alguna incidència a aquesta hora? Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs no, en aquests moments no tenim constància d'incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, d'altra banda, que continuen els treballs de millora a la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. Hi ha un servei d'autobús substitutori al tram afectat entre Sant Quirze i que em feu gràcia. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I ara ens fixem en la situació de les carreteres catalanes. Força tranquil·litat aquesta hora al llarg de la xarxa viària. Només cal destacar algunes incidències a l'autovia A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i en direcció a Barcelona registren 2 quilòmetres de circulació lenta. Doncs anirem molt aviat al carrer Príncep de Viana, on hi ha el Pere Gallifa perquè ens expliqui l'última hora, com us dèiem. La intenció és que les obres per renovar el cablejat elèctric del bloc número 6 d'aquest carrer de Can Uriac comencin la setmana que ve. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans us expliquem que Martí Rovira, l'excap de colla dels Castellers de Sabadell, haurà de declarar al jutjat per desobediència i resistència a l'autoritat aquest dijous a 2:15 del matí. Rovira va ser identificat per la policia municipal el 13 de maig passat mentre feia accions reivindicatives a la ciutat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Rovira estava reivindicant la llibertat dels presos polítics quan va ser identificat per la policia local, la qual pensava que s'estava atracant una botiga. Els agents, però, van anar a declarar el passat 26 de juny i van afirmar que l'acusat no va mostrar mai una actitud violenta o resistent. De fet, creien que només li arribaria una multa. Tot i aquesta declaració policial, Rovira haurà d'anar a declarar aquest dijous, una situació que no entén.
Que de sobte molt dia que s'hagi tirat endavant una imputació com a resistència a l'autoritat quan no hi ha cap mena de denúncia en aquest sentit i quan, a més, doncs, els presumptament, diguéssim, implicats doncs, ja han declarat i han dit que no hi havia res d'aquesta qüestió.
Diversos col·lectius de la ciutat ja han expressat el seu rebuig a la denúncia, com els mateixos sabelluts. D'altres ja han convocat mobilitzacions per dijous al matí davant dels jutjats, com és el cas del CDR de Sabadell.
Sabadellenc Jordi Cuixart, processat per rebel·lió, ingressarà les pròximes hores a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. La Guàrdia Civil l'està traslladant juntament amb Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Sánchez, que continuaran interns en aquest mateix centre penitenciari. El govern municipal va rebre ahir a l'Ajuntament de Sabadell alguns familiars de Cuixart, així com també de l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell. El Pol Leiva, nebot de Cuixart, és una de les persones que hi va assistir. Molt bon dia, Pol.
Bon dia. Molt bon dia.
En primer lloc, et demano una primera valoració de l'acostament del Jordi Cuixart a Catalunya. Entenc que per vosaltres això no és cap victòria.
No, no, al contrari, al contrari. El que és un compliment del règim penitenciari, dels drets que tenen, de les lleis que estan establertes dins d'aquest règim, i per tant, no és cap tipus ni de victòria ni cap tipus de concessió per part de ningú, ni res, senzillament és seguir l'ordenament dins el sistema penitenciari, que entenem i reiterem que és injustíssim, a més a més d'injust, ni demostrat, ni provat, i fora de lloc en un país democràtic.
Vosaltres continueu demanant, òbviament, la seva posada en llibertat.
Sí, sí, no, clar. Demanem la seva posada en llibertat, a més, ja s'ha demostrat, es va demostrar la setmana passada, si és que algú encara no ho sabia, que aquest fet de sedició o manifestació violenta o fins i tot aixecament violent no existeixen, no s'hi van donar, és l'explicació que dona la Guàrdia Civil i per tant el jutge Llarena són unes explicacions que no s'adequen a la realitat en cap moment i per tant nosaltres demanem la llibertat i la retirada de càrrecs, uns càrrecs que són falsos.
En qualsevol cas, i tornant al tema del trasllat, evidentment s'està complint la llei penitenciària, però en qualsevol cas, el fet que Jordi Cuixart estigui intern en un centre penitenciari català facilita el contacte amb la seva defensa i, sobretot, i el més important, amb la seva família, amb vosaltres.
Això sí, clar, primer de tot amb la defensa, és evident, igual que és evident que no es pot preparar una defensa correcta i una bona defensa amb presó preventiva, és a dir, si l'intern està en presó preventiva, ja no en el cas del Jordi, sinó en el cas general, preparar una defensa amb l'acusat en presó preventiva dificulta moltíssim com es facin les coses, a més ho enredereix tot molt, s'han de fer molts tràmits per entrar papers, i per tant el fet d'estar aquí, malgrat seguirà en presó preventiva, tindrem els serveis jurídics molt més a prop, l'advocat el tindrà molt més a prop i no ens haurem de desplaçar aquests 800 quilòmetres fins a Sot del Real. I després per les famílies és evident, nosaltres penseu que nosaltres quan l'hem a visitar, que fem un locutori normal, són 40 minuts, i a les esquenes doncs ens enduem 12 hores de viatge per estar 40 minuts amb el Jordi. D'aquesta manera el tindrem molt més a prop, a més et suposarà que necessitaràs tot un dia per anar a veure'l, per tant, no? tot millora molt. En el cas dels menors, quan han d'anar a veure els seus pares, ja és la mat, ja és tots els fills de tots els presos, clar, això provoca un gran absentisme escolar, és a dir, han estat pràcticament 8 mesos, bueno, no, més de 8 mesos, perdent dies de classe, perdent hores de classe, per anar a veure els seus familiars. Clar, el fet de tenir-los aquí implica moltíssima més flexibilitat d'horaris i una facilitat gegant amb 40 quilòmetres, doncs poder saber que tens el familiar allà, malgrat saber i repetir-nos que no hauria d'estar allà de cap concepte.
Uh-huh. Ara tu comentaves, farà gairebé 9 mesos que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez doncs estan a la presó de Soto del Real. Com heu viscut aquests mesos? Com es pot pair tot això?
Bé, primer de tot amb una gran sorpresa. Sí que és cert que teníem clar que el repte que assumia el Jordi a l'hora de posar-se al capdavant de la mobilització ciutadana al costat de Jordi Sánchez per aconseguir primer de tot votar i després la República Catalana, sabíem que portaria conseqüències difícils i sabíem que no seria un camí fàcil, però clar, tu mai t'imagines, no?, que t'hauries de fer un espai entre normatives penitenciàries, entre dret penal, entre interlocutòries, citacions del jutge, tot això era una cosa que ens quedava molt lluny. Després l'altra cosa és que fins fa 9 mesos érem ciutadans i ciutadanes anònims. Jo era el nebot del Jordi, el Jordi era el meu tiet, ens vèiem dos cops a la setmana, dinàvem a casa dels avis, parlàvem una miqueta, comentàvem, rèiem, anàvem a la muntanya, però vull dir, no?, que ell quedava a la seva feina, ell feia el que hi feia i jo feia el que jo feia. Clar, a l'estar a la presó, que implica que tu has de sortir a la seva defensa i li has de posar veu, perquè ell ara mateix sí que la té, evidentment que la té, però la té molt censurada i la té tancada en una presó, per tant, clar, aquest és l'altre. I després, familiarment, clar, dies de tot, dies dels i baixos, però el que sí que sobretot estem és molt ferms, amb la dignitat pels núvols, sortim al carrer amb el cap ben alt, sabent que el que estem fent és lluitar per la democràcia, els drets civils i la llibertat, no només a Catalunya o a la futura República Catalana, sinó al conjunt de l'Estat, al conjunt d'Europa i al conjunt del món. Sabem que estem liderant, no?, des de Catalunya, aquest moviment per fer de tots els llocs del món un lloc millor per viure. I això, clar, ens fa sortir al carrer amb el cap ben alt, amb una dignitat gegant. Els avis, que són els pares del Jordi, també surten al carrer amb una dignitat, amb una fortalesa i amb un esperit més ric que mai, malgrat les circumstàncies siguin les que siguin.
Ell com està? Perquè suposo que les mostres de suport que va rebent també el fan doncs estar més ferm, com ara tu comentaves.
Ell segueix molt fort, segueix rebent cartes, segueix retornant amb respostes a aquestes cartes, sempre respon totes les cartes que se li envien, més o menys temps. Ell segueix molt fort, ell té molt clar que els delictes que se li imputen ni els ha comès ni existeixen. I en el cas que existissin, els hagués comès, els tornaria a cometre més de 1.000 vegades, perquè al final l'únic que fèiem era demanar a la gent que anés a votar, demanar a la gent que es manifestés pacíficament. Si això en un país és un delicte, possiblement aquest país no acaba de ser del tot democràtic.
Doncs amb aquesta reflexió acomiadem el Pol Leiva, nebot del sabadellenc Jordi Cuixart. Gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Una abraçada ben forta. Adéu.
Una abraçada, adéu.
Notícies Migdia. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Són 3:15, us ho hem promès en començar i ara anem fins al carrer Príncep de Viana, on hi ha el nostre company el Pere Gallifa per donar-nos tots els detalls d'aquesta notícia que us hem avançat en començar, i és que les obres per canviar el cablejat elèctric de l'edifici del carrer Príncep de Viana a Can Uriac començaran a tot estirar la setmana que ve. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs exactament, una veïna d'aquí de l'edifici, la Maria Dolores Callao, ens ha explicat que el pare de la víctima aquest matí li comentava que a partir de la setmana vinent podrien començar aquestes obres per canviar la xarxa elèctrica de l'edifici. Segons fonts oficials, diuen que podrien tardar unes 2 setmanes a fer totes aquestes obres i a canviar tota la xarxa, però també ens ha explicat que aquest matí l'assistenta social creu que serà molt més llargues aquesta rehabilitació i que, per tant, podríem parlar de terminis que s'anirien més enllà dels 2 mesos. També ens ha comentat que, en el seu cas, no sap res d'aquests 19 habitatges d'emergència social que l'Ajuntament va anunciar que posaria a disposició d'algunes de les 27 famílies afectades, ni tampoc de les ajudes de la Generalitat per finançar les obres. El que sí que ens ha comentat i que podem confirmar és que l'Ajuntament ha facilitat unes ajudes per llogar habitacions, en el seu cas, i que també l'Ajuntament diu que pagarà una part de la despesa de 6.000 euros que hauria d'afrontar cadascuna de les famílies d'aquest edifici per canviar el sistema elèctric de tot l'immoble.
Gràcies, Pere. Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Anem a d'altres qüestions. El Mercat Central compta des d'avui amb una consulta mèdica entre les seves parades. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya i Espanya, ja que cap recinte comercial ofereix a hores d'ara un servei d'aquestes característiques. El projecte està liderat per 2 metges de família, els doctors Joaquim San José i Miquel Campó, membres del col·lectiu Metges de Capçalera, implantat a la ciutat des de fa 12 anys.
Proximitat i accessibilitat, aquest és l'objectiu de la nova consulta mèdica del Mercat Central, adreçada principalment als usuaris de metges de capçalera. Els 8 professionals del col·lectiu atendran els pacients en el mateix horari d'obertura del mercat per fer-los el seguiment de malalties agudes i cròniques. Alhora, també serà un centre d'extracció de sang els dissabtes al matí. Una de les singularitats de la consulta és que no és necessària la cita prèvia, però sí reservar torn, com en qualsevol altra parada. El doctor Joaquim San José ha explicat al Notícies Matí per quin sistema han optat.
Tenim una tablet, que tu toques la tablet i et surt imprès un número, que fins ara, com sempre, en comptes d'agafar aquest rotllo que hi ha amb el tiquet, doncs et surt un paper imprès, petitó. Però la gràcia està que tenim un codi QR que tu pots tenir el seguiment d'aquest torn que estem fent, doncs, amb el teu mòbil. És tan senzill com això. A mesura que anem avançant les visites, et anem informant en el teu mòbil de les visites on estàs.
San José confia en la bona evolució del projecte, que suma els altres 2 centres que Metges de Capçalera té al centre i la Creu Alta.
Viatgem pel món, recuperem el temps en forma de cançó.
És moment de parlar de música, perquè avui hi ha un espectacle d'alçada al Fresc Festival. Manu Guix arriba a la ciutat per presentar el seu últim disc, Després de tot, que presenta un recull de temes vitalistes i optimistes.
Després de 5 anys de silenci, Manu Guix ha tornat al panorama musical presentant aquest disc, Després de tot. Guix, però, ve d'un any triomfal, professionalment parlant, ja que ha participat al programa de televisió Operación Triunfo i també ha estrenat la 5ª temporada del musical El Petit Príncep, que ja han pogut veure més de 200.000 espectadors. Amb les entrades exaurides des de fa dies, el músic barceloní presenta davant el públic sabadellenc un espectacle que compta amb grans èxits, com per exemple aquest tema, El got mig ple.
Si et diuen que has de veure El got mig ple, no t'amoguis, que ara no hi veus res, tu.
Així doncs, avui a les 10 de la nit i dins del Fresc Festival, Sabadell té una cita amb Manu Guix a l'amfiteatre del Jardí de l'Espai Cultura Sabadell.
Doncs ara és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell. Surt tractat de la presó de Valdemoro a Madrid el comboi que trasllada quatre presos independentistes a Catalunya.
Són Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El transport de la Guàrdia Civil que els trasllada ja ha sortit de la presó de Valdemoro, on havien fet nit, i avui mateix ha d'arribar a la presó de Zuera, a Zaragoza, on també faran nit. Dolors Bassa i Carme Forcadell encara no ha sortit del Calameco, on es troben recluses. Ells aniran a la presó dels Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, on arribaran dijous, mentre que elles dues aniran demà al centre de Puig de les Basses de Figueres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit en declaracions a la cadena SER que no s'està fent cap concessió als independentistes, sinó que el govern es limita a complir la llei.
Vivimos en un estado de derecho, vivimos en un estado de las autonomías, con unas transferencias realizadas, materializadas hace tiempo. ¿Cómo nos va a preocupar? Tengamos confianza en el conjunto de las instituciones, en las del Estado, en las autonómicas, en las locales. La ubicación de los presos, de los condenados en una otra cárcel no son beneficios penitenciarios. Beneficios penitenciarios son otra cosa.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, acaba d'autoritzar el trasllat dels exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull a Catalunya.
Operació de la Policia Nacional en diversos ajuntaments per la presumpta contractació irregular d'aplicacions de trànsit.
Els investigadors creuen que s'haurien arreglar concursos públics en connivència amb polítics locals del PSOE, PP i Ciutadans. El dispositiu, coordinat per la Fiscalia Anticorrupció, s'està efectuant al llarg de la geografia espanyola. A Catalunya s'estarien escorcollant els ajuntaments de Tiana, Mollet del Vallès i Lleida, però s'estén a altres consistoris de Madrid, Astúries i Castella i Lleó. Es preveuen una seixantena de detinguts. A més, la policia requerirà documentació a municipis com Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar i Rubí.
La Policia Nacional també ha decomissat avui 1.500 quilos de cocaïna en un vaixell en alta mar que havia d'arribar avui a Cadis. I d'altra banda, noves dades de l'atur. L'estiu ha reduït les llistes d'aturats i deixa un total de més de 3 milions a l'estat.
El nombre d'aturats registrats a les oficines de treball ha baixat en 89.968 persones al juny en relació amb el mes anterior. Amb aquesta caiguda, la xifra total se situa als 3.162.000, la més baixa des de desembre del 2008, però encara superior al nombre d'aturats abans de la crisi. Al conjunt de Catalunya s'han registrat 15.376 desocupats menys al juny, de forma que les xifres d'atur són les més baixes des del setembre del 2008. Actualment, el nombre de persones inscrites als serveis d'ocupació són de poc més de 370.000.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje nos acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
7 minuts per arribar al punt de les dues. Joan Blanc, molt bon dia.
Bon dia.
Un repte majúscul. Així ha definit el tècnic de la Fundació Esportiva Grama, Toni Díaz, l'eliminatòria de Copa Catalunya que enfrontarà el seu equip amb el Centre d'Esport Sabadell.
L'entrenador colomenc, que debutarà aquesta temporada a la banqueta del primer equip amb el repte de buscar l'ascens a segona B, creu que l'eliminatòria contra els arlequinats serà molt complicada. Toni Díaz.
Esta eliminatoria contra Sabadell, además de bonita, porque bueno, pues, evidentemente jugar contra un equipo de categoría superior siempre lo es, va mucho en consonancia con lo que queremos en la grama este año, que es el reto. El reto que nosotros queremos este año es intentar subir de categoría. Sabemos que va a ser muy complicado, como sabemos que va a ser muy complicada esta eliminatoria contra Sabadell.
El partit es jugarà al municipal de Santa Coloma, Can Paixauet, en dia i hora encara per determinar. Toni Díaz ha destacat també l'ambiciós projecte que tenen els dos equips per aquesta temporada, la Fundació Grama buscant l'ascens a segona B i el Sabadell intentant fer-se un lloc entre els equips punters d'aquesta mateixa categoria.
A Àlex López és el nou director tècnic del natació, de la natació del Club Natació Sabadell. El manxec agafa les regnes que ja portava de forma provisional des de la sortida del polonès Bart Kizierowski ara fa unes setmanes.
López, natural d'Albacete, ha entrenat al club de la seva ciutat, ha estat membre de l'equip espanyol que va participar als Jocs Olímpics de Rio i posteriorment va fer de director tècnic del Natación Logroño. Des d'aquesta temporada era la mà dreta de Kizierowski al club i ara l'entitat ha apostat per ell després de valorar el seu treball i el bon feeling amb els nadadors. Una oportunitat que Àlex López no estava disposat a deixar escapar.
Que seré el nuevo responsable del Club Natación Sabadell, sí, el director técnico. Exacto. No, bueno, es y algo que no se puede desaprovechar y que siempre, pues, cuando te dedicas a una profesión como es el entrenamiento de la natación y además en España, pues el Club Natación Sabadell es siempre desde históricamente un club referente y el mejor club que hay en España y probablemente uno de los mejores de Europa, o sea que siempre lo tienes ahí y cuando te encuentras con una oportunidad así, pues está claro que mi único objetivo es aprovecharlo lo mejor que pueda.
Un dels objectius del nou director tècnic de la secció de natació del Natació Sabadell, Àlex López, és que Marina García i Marc Sánchez facin un gran paper a l'Europeu de Glasgow d'aquest estiu.
D'altra banda, l'IES Castellarnau tornarà a competir per 15è any consecutiu a les 24 hores de motociclisme que aquest cap de setmana se celebren al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. El centre de formació sabadellenc espera repetir el tercer lloc de la general de l'any passat.
Un repte, però molt complicat. Això sí, la il·lusió dels alumnes després de 2 anys treballant en el projecte és màxim, tal com ha dit el coordinador de l'equip, David Luerna. Això sí, s'ha de ser conscient que tots els conjunts aspiren al podi i tenen un major pressupost, amb la qual cosa serà complicat repetir el resultat del 2017.
Tots els alumnes, els pilots, nosaltres també, no? Volem repetir el mateix resultat que l'any passat, però bueno, som conscients que costa molt, que hi ha equips que es preparen, que tenen un pressupost molt elevat i bueno, que estan tot l'any treballant per aquest dia i bueno, si es pot repetir, es repetirà i bueno, el més important és que s'ho passin més alumnes, que els pilots puguin disfrutar sobre la moto i, bueno, i disfrutar aquest cap de setmana.
Dos dels quatre pilots que aquest any defensaran els colors de l'IES Castellarnau són nous. El repte, però, continuarà sent el de gaudir, aprendre i, si pot ser, competir al màxim en aquestes 24 hores de motociclisme que arrencaran dissabte a les 12 del matí i acabaran un dia després al circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló.
Recte final del Notícies Migdia, el Panathlon Club premia aquesta nit Carles Capelles. Aquest membre de la Unió Excursionista Sabadell rebrà un merescut reconeixement a la seva trajectòria esportiva per part de l'entitat que presideix Martí Sala.
Serà en un sopar a la nostra ciutat en el qual hi estarà present el mateix Capelles, que ha abandonat les seves vacances per passar unes hores a la nostra ciutat i rebre aquest guardó. I és que, com diu Carles Capelles, aquest esportista de muntanya, sempre és agradable poder ser el protagonista d'aquest premi.
Sempre qualsevol reconeixement a la tasca que un hi dedica a la vida, doncs, és d'agrair.
Aquest sopar de reconeixement a la figura de Carles Capelles per part del Panathlon Club Sabadell començarà a les 9 de la nit a l'Hotel Urpí.
I l'Or Gràcia femení no vol tenir els problemes de les últimes temporades a la divisió d'Honor Plata. Les sabadellenques esperen consolidar-se a la zona mitja i fer un pas endavant respecte de l'any passat.
Recordem que després d'un molt bon inici, el conjunt verd i blanc va caure en una dinàmica negativa que fins i tot va fer perillar la permanència a la categoria. Això no ho volen repetir aquest any i han reforçat la plantilla a consciència. Xavi Font, que continuarà a la banqueta gracienca, afirma que l'objectiu és estabilitzar l'equip entre els 10 primers de la classificació de la divisió d'Honor Plata.
Vam caminar a mirar de fer la primera passeta, a veure si en les properes temporades podem anar creixent i podem anar pujant llocs de la classificació. Vull dir, no estem exempts d'ambició, però volem ser realistes i el primer objectiu, doncs, per l'any que ve, si aquest any hem quedat el 12, doncs buscar aquests 3 o 4 llocs que no ens faci patir pràcticament fins a l'última hora com aquest any.
L'Or Gràcia femení començarà la pretemporada el 20 d'agost i en un mes després començarà la divisió d'Honor Plata femenina d'handbol.
I avui es defineix el darrer quart de final del Mundial de Rússia de futbol.
A les 4, Suècia i Suïssa busquen un lloc en aquesta ronda, mentre que a les 8 serà el torn de Colòmbia i Anglaterra. Ahir es van classificar el Brasil, guanyant 2-0 a Mèxic, i Bèlgica, protagonitzant una gran remuntada contra Japó, a qui va derrotar per 3-2.
I en plana poliesportiva, la ciutat de Sant Cugat serà la final d'etapa a la pròxima edició de la Volta a Catalunya.
Així ho han confirmat la Ronda Catalana i l'Ajuntament Sant Cugatenc. Ara cal veure quin dia i quina etapa. És un fet històric, ja que mai abans la població vallesana havia estat final d'etapa de la Volta a Catalunya de ciclisme.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
Marxem. Punt final al notícia. notícies migdia d'aquest dimarts 3 de juliol. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de 2:15, amb el suport de la Clara Perador, el Raül Olivares i també el Toni Pacheco. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.